Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Dèiem que Clara Ponsatí havia tornat avui a Catalunya després de 5 anys d'exili que parlaria. De moment ha dit que la persecució als exiliats ha estat patètica. Clara Ponsatí, que en aquests moments està parlant.
Les seves genealogies arrelades fins a l'època absolutista tenen sempre a Espanya la darrera paraula. Per això avui hi ha una ordre de detenció contra mi, perquè emprenc la democràcia no com un pretext, sinó com un deure. Això, pels aparells de l'Estat, és desobeir. El dia de la meva tornada vull deixar clar que la persecució de la que sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer. No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets.
No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a posar en evidència, deia Clara Ponsatí, aquesta vulneració sistemàtica dels seus drets. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Deixem que Clara Ponsatí faci la seva roda de premsa explicant-se i després tindrem amb nosaltres a Judit Casellas, que ens en farà un petit resum de tot el que ha dit. Ara sí, tot això està passant mentre tenim les tietes a la caravana.
Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Mira, una miqueta sobtada amb aquesta, amb el que acabo de sentir.
Veus aquesta notícia de darrera hora? Què et sembla, tu, això?
Pues que és molt valenta, aquesta senyora.
Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja que m'hi he ficat al jardí.
Sí,
què?
Sí, ja veig, eh? Uau.
Després he pensat, ai, on t'hi fots. Sí, però bé, bueno, no. Escolta'm, sense com ho veus tu, això?
Complicat. Ho veig complicat.
Que què passa ara, no?
Sí, al cap de 5 anys que vingui aquí... bueno, sí, jo crec que totes les posicions són respectables. Si traspasses la llei, ja saps el que pot passar.
Però la llei d'aquí, la seva.
No, és que sempre...
La que tenim.
És que sempre la miro abans de saludar-la.
Sí, sempre em mira, no sé per què.
Perquè fas cara de sorneguera i m'agrada molt.
Oi que bé.
Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. No posem això que estem parlant, és seriós.
Sí, sí, clar, que és seriós.
És molt seriós.
Clar, que és seriós.
I és com diu la Consol, molt complicat. En aquests moments encara molt més. Vull dir, a on aniré a parar tot això? Com sortirem perdent, guanyant? Jo crec que pertén.
Escolteu, jo sempre ho dic, això, que jo tinc un clar referent periodístic i m'agrada molt anomenar-lo. Ell es deia Carles Capdevila. I sempre deia, parlem de coses boniques.
Sí.
Doncs parlem de coses
parlem
boniques.
Parlem de coses boniques.
Perquè, com sempre, ja sabeu que no estem només amb les tietes a l'estudi, sinó que hi tenim una convidada molt especial. Ella va començar fent animacions per a empreses i d'allà va fer el salt als escenaris on ha passat la major part de la seva carrera i una carrera que, per cert, ja arriba a la trentena d'anys. I en aquest període de temps també l'hem vista en ficcions de TV3 com Laberint d'ombres, Vent del Pla, Com si fos ahir. Ara es vesteix, però, de burgesa, Agent de Garbí i Una mica de por, un espectacle de Maria Aurèlia Capmany dirigit per Judit Pujol a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, una obra on descobrirem un retrat àcid de la burgesia catalana que ens explica la història de diversos estiuejants que gaudeixen de les vacances en situacions similars, però en moments històrics molt diferents, del 1969 al 1909, passant pel 36. Estem parlant de ni més ni menys que de la gran actriu catalana Àuria Márquez. Àuria, què tal? Bona tarda.
Bé, molt bé. Hola, bona tarda. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Leonard Cohen. Wow.
Sí, sí,
ara,
sí.
Perquè estic en tensió en la ràdio, però sóc de fàcil emocionar.
Sí,
Take
sí.
These Vals, per què aquesta...
Em sembla preciosa, em recorda la meva àvia, que li agradava molt. Em sembla que és una cançó que aquí la Laura també està emocionada.
Sí, sí, també.
És una cançó que és molt universal.
gent jove, gent gran, gent d'aquí, gent d'allà, pot tocar moltíssim, i només per aquest fet, que ens pot agermanar moltes persones molt diferents, ja trobo que és una cançó molt remarcable, i a part està feta a partir d'un poema de Lorca, per tant, és,
sí,
és doblement, doblement bonica.
Aurea, ara ens parlaràs d'aquest vent de Garbí i una mica de por abans, però crec que hem de parlar, pel que et coneix la gran població de Catalunya, que és per filtrar-se cada migdia a casa seva amb el personatge de la Gemma, com si fos ahir. Com és interpretar un personatge durant tants anys?
Doncs mira, és una gran sort, i et permet evolucionar, i et permet doncs mostrar diferents facetes i matisos. Pels actors no és usual estar interpretant durant 6 anys el mateix personatge, i a més va com evolucionant, tu no saps què li passarà i per on es trobarà i com reaccionarà. Per tant, és una aventura diària i un privilegi poder compartir això amb altres companys de professió des del primer dia. Per tant, es creen unes complicitats i un joc, doncs, la veritat, molt xulos.
Suposo que t'acabes estimant molt, no, el personatge?
Sí, jo me l'estimo molt. Quan la gent la critica, jo m'enfado.
La gent critica molt, la Gemma, o no?
Sí, perquè la Gemma és molt, té un pronto molt,
sí,
molt fort. Sí, diu les coses molt clares, és brusca, pot ser borde, fins i tot... I sí, és clar, pot ser criticada, però a mi això m'agrada.
T'havia perquè... llegit en alguna entrevista, Aurea, que deies que la Gemma ha crescut en un món d'homes.
Sí, és clar, la Gemma és una dona que treballa com a coach empresarial i que és una dona molt sensible per coses que li han passat, amb la seva família, el seu pare, etc. I llavors ella s'ha forjat un caràcter així dur, una façana dura per anar pel món dels homes, i crec que s'ha passat una mica de frenada i s'ha fet encara més dura, no? Però crec que això els passa a moltes dones que han de treballar en un món essencialment masculí.
Una sèrie, una novel·la, ha de ser això, un reflex de la societat que viu aquell moment?
Ho pot ser, jo crec que és una bona opció, i aquesta ha estat l'opció de la Sònia Sánchez i la Núria Furió, creadores d'aquesta sèrie. Es van tractant temes d'actualitat, no molt profundament, perquè el format no ho permet, però sí que es van tocant temes, no? O sigui, per exemple, la transsexualitat, que és un tema relativament nou, la nostra cultura, etc. I crec que està molt bé, perquè normalitza coses i em fa que potser a casa se'n parli una mica. Això és el que intentem, o el que volem pensar nosaltres.
Sempre tinc la curiositat, la gent quan et coneix pel carrer et diu Gemma o no?
La majoria sí.
Sí, eh?
Sí.
Molesta la gent, això, no?
Bueno, depèn de com t'ho diguin. És més el com que el què, no? A vegades, me'n recordo fa molts anys, quan feia Laberint d'ombres, que en una botiga m'estava emprovant uns pantalons, en aquells emprovadors que no hi ha mirall a dins, que has de sortir fora, que no hi ha res que faci més ràbia, sí, no? I has de sortir fora allà, i m'estava allà, ai, no em corda, no sé què, que ets la no sé què. Dic, home, per favor, que estic amb el cul a l'aire, home, no és el moment. Però, en general, la gent és molt educada i molt respectuosa, sí.
He llegit en una altra entrevista que vas tenir vocació de metge?
Sí.
Sí.
No ho sabia,
això, jo. La meva primera vocació, sí. Sí, sí, mira, volia curar. Jo de petita veia allò, les xeringues i tot això, i era la meva gran vocació, sí. Vaig veure que s'havia d'estudiar ciències i que jo era molt dolenta amb les ciències, i llavors ho vaig desestimar. I el teatre ja van agafant també cos.
En quin moment dius, Aurea, hòstia, la meva vocació és el món del teatre?
Doncs a l'adolescència.
Sí?
Sí, quan veig que el teatre m'ajuda a vehicular coses que jo portava per dins i que no sabia com treure, doncs veia que el teatre era un lloc on podia ser lliure i deixar anar passions i coses.
Et va influenciar una mica el teu avi, no?
Sí, el meu avi havia estat actor aficionat, i tot i que jo no el vaig veure mai actuar, però ell m'explicava coses de Reus, que estava l'Orfeó Reusenc, i tot això crec que va anar calant en mi, també, sí, sí.
I si tenim Aurea Márquez avui amb nosaltres, també hem de parlar del seu paper com a guia turística d'un museu, amb una gran crisi d'identitat, amb Hauríeu de pagar. Un paper que et va valdre, per cert, el Premi de la Crítica a millor actriu 2022.
Sí.
Que déu-n'hi-do, un premi de la crítica és xulo.
Sí, 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 se suposa que són els que més en saben. Se suposa. Sí, la veritat és que va ser un personatge i un projecte molt potents i que estimo moltíssim, i que em va donar molta satisfacció. Sí, sí, representar aquell personatge va ser molt potent, molt, 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 sí.
Sempre has interpretat personatges molt, molt potents, si més no, amb una història molt dura,
sí,
no?
Sí, la majoria de vegades sí, sí. Personatges, sí, quasi... Soc emocionalment intensa, i llavors suposo que
que ja la vida t'hi va portant cap aquí, no? I m'he anat trobant bé, i és això que deia, i m'ha permès treure coses que a la meva vida potser més quotidiana soc més normaleta. Però ara estic fent aquesta obra, ben de garbí una mica de por, que aquí no ploro ni res, ara. Ni passen desgràcies, visc la mar de bé, perquè sóc una pija burgesa.
I us divertiu un munt del
sí,
escenari, eh?
Sí, ens divertim molt, sí.
Ara ens ho deia l'Àuria, que des del 16 de març et podem gaudir a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya i fins al proper 16 d'abril i compartint escena amb David Anguera, Laura Obert, Alba Florejacs, Miquel Malirac, Albert Mora, Míriam Mucles, Joan Soler. Una obra que sona així.
Abans que catalans, som propietaris!
I propietàries!
Quan tinguis la caseta i l'hortet, m'avises que pico més al jo.
Una mica més de moral, una mica més de decència
ai,
i madura, sap?
Ai.
Si vols, ens casem.
Ja m'he casat 3 vegades. No es pot fer altra cosa.
Alto, señores! Orden y compostura!
Calma, Pepe, calma, calma!
M'agrada molt aquest calma, Pepe.
Sí, aquest calma és el hit de l'espectacle. Realment, només vam poder escoltar-lo sense riure el dia de l'estrena. Fins a aquell moment, l'Alba Florejacs... Calma, Pepe, calma! I tothom rient, d'aquella manera.
Com esteu vivint aquestes setmanes al TNC, al Teatre Nacional?
Molt bé, molt contents, tenim ple, estem exhaurint i la veritat és que estem com gaudint molt les funcions, sí, sí.
Per la gent que encara no us ho hagi pogut veure, eh, d'aquests part d'aquest vent de garbí i una mica de por.
És una crítica a la burgesia catalana. És una obra de la Maria Aurèlia Campmany i, com deies, doncs, passa l'any 68, els estius del 68, del 36 i del 1909, en moments claus de la història del nostre país, i on veiem que la burgesia, tot i que estan passant coses terrorífiques com la Setmana Tràgica o com l'Alzamiento Nacional o coses tan potents com les conseqüències de la Revolució del Maig del 68, ells viuen el seu món i no se n'assabenten de res, els hi pela completament i viuen en el seu luxe i en la seva festa i en el seu món de seducció i de frivolitat.
Jo crec que també critica una mica la societat actual, no? Tot i que ens parli de temps una mica antics,
sí.
Però és totalment vigent,
sí,
Maria
Aurèlia. Sí, perquè només...
Sí.
Sí, sí, és que costa de dir-ho, eh? Sí. Maria Aurèlia Campmany, depèn de com
sigui. Maria Campmany,
sí,
ara.
Sí. Doncs sí, perquè només fa que mostrar-nos que tot continua de la mateixa manera i que sempre hi ha gent que no li importa el que està passant al carrer i el que li passa al poble i el que li passa a la gent, a la majoria, diguéssim, o la gent que no és tan privilegiada, i d'aquesta gent sempre n'hi ha, que tant se'ls hi en fot.
Com és el teu personatge a l'obra?
Jo en faig uns quants, en faig dos, principalment que al llarg de les èpoques tenen noms diferents, però és una dona sofisticada, que té problemes amb els homes, que no sap si casar-se, si no... Bé, una dona així una mica...
Superficial.
Com... Sí, superficial, sí, una mica Mata Hari, per dir-ho així. I després faig una altra, que és una senyora de sa casa, que el seu principal problema és que les minyones no són com haurien de ser i porten molts problemes, això és el seu gran tema. Mm. És un gran tema, que les minyones, doncs, quan els hi has ensenyat tot...
Se'n van.
Ja se'n van. Ah. I això és horrorós, no? Sí. És clar. I això passa l'any 68, el 36, el 9...
I el 2023.
I el 2023, també. Sí, 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 esclar.
És fàcil combinar tot el... Perquè jo m'imagino una jornada maratoniana per Àurea Márquez, perquè, clar, pel matí, no?, gravacions de com si fos ahir. Al vespre tenim el TNC.
Sí, sí. No, ara encara perquè fem funcions, però quan assajàvem eren potser 7 hores al matí, 7 hores a la tarda. I, és clar, no podia a vegades ni dinar, menjar... Bueno, ha sigut una mica dur. Però com que ja sabem que aquesta feina és així, que no sempre tens feina, doncs quan ja l'agafes i espavila't com puguis... I,
moment... La teva vida conjugal, vull dir, ha canviat, ha fet un canvi...
Sí, el meu company surt a l'obra, eh? És el Miquel Malirac. I ens veiem als assajos i les funcions, perquè a casa allò... Bona nit, ja està. Bon dia, adéu.
I el teu fill no et diu, mama, quan et veig?
Sí, el meu fill, com ja és grandet, ja diu, bueno... Ja ho entén força, però sí, sí. No puc veure la meva mare, els amics, etc. Però bé.
Jo normalment ho pregunto perquè m'agrada preguntar-ho a risc de que em digueu no, Joan, jo sóc actriu i punt. Però Àurea Márquez és una actriu de teatre que fa tele, una actriu de tele que també fa teatre.
Jo principalment sóc actriu de teatre, que és el que més he fet. La televisió m'encanta, em passo molt bé, és molt divertida perquè és molt fresca, són coses sempre noves, el teatre repeteixes, però sóc de teatre jo, sí.
Quin moment viu el teatre a Catalunya?
Doncs mira, jo crec que fluctua força, però ara mateix estem força bé. Sembla que hi ha moltíssimes obres que estan exhaurint, sembla que hi ha un moment de revifada que esperem que duri força perquè uns mesos enrere estava bastant malament. O sigui que no ho sé, sembla que va fluctuant bastant.
Hi ha però la sensació que al jovent encara li costa anar al teatre?
Sí, jo crec que encara li costa. La veritat és que la majoria del públic, si més no el TNC en aquest moment, són dones i a partir d'una edat. Tot i que hi ha facilitats pels joves, hi ha preus reduïts, vull dir que... Però la gent jove encara no té massa tirada...
És que tira per un altre camí, la gent jove, ara.
Tot i que hi ha... Per exemple, l'altre dia vam fer una funció per instituts i demà en farem una altra, i s'ho van passar bomba, i van reaccionar superbé. Després van fer una activitat amb ells, van escriure unes cartes impertinents, molt iròniques i molt intel·ligents, em sembla a mi. I va ser molt gratificant per nosaltres, no?, perquè... Actuar per gent jove, dius, ostres, dona esperança de futur, no?, veure que aquella gent s'ho està passant bé.
Però vols dir que, com això que heu fet, ho tindria que fer molta gent per motivar-los, perquè vegin que realment...
Que té a veure amb ells, exacte. Que els interpel·la amb ells.
Exacte. Que es pensa amb ells, també.
Sí. Sí. Que tindria que haver-hi com una espècie, dintre de l'escola, un apartat que em parlés, sí, d'això. Vull dir, sí. Però més sovint, no només portar-los a veure i un dia i...
Exacte.
Ja
jo crec fer. Que s'hauria sí. de donar més importància a la cultura.
Exacte.
Que no se n'hi dona i es veu i es viu com una cosa superficial, com una més a més, i crec que és molt important per l'ànima.
I no solo el teatre, sinó els llibres.
Exacte, també. Els llibres, els museus,
en general.
La música, tot. És un aliment per la nostra ànima. Vivim en un món molt materialista. I llavors, doncs, escolta'm, és una manera de connectar amb una part més íntima de cadascú que crec que si te la perds...
Vius una vida molt més superficial,
una vida, no sé.
Deixa'm ficar-te una mica en un jardí. Ara que ha sortit Vinga. Això del Bono Joven, les institucions hi ajuden?
No n'estic massa... M'has ficat en un jardí perquè no, que no n'estic massa al cas. No n'estic massa al cas. No ho sé, la veritat, hauria de saber-ho, però no ho sé. Jo crec que tot ajuda és poca, no? Vull dir, jo entenc que tenim moltes necessitats a la nostra societat i que, per exemple, avui he anat a un hospital i veus com està aquella gent allà també i els horaris i les dates que et donen, no?, per fer-te les proves i dius, ai, Verge Santa.
Però és que es desperfirra... Sí, hi ha molts sí. diners per no res.
Sí.
I per
I amb coses essencials...
No hi ha ningú que posi sobre la taula i de dir, s'ha acabat. I tothom va... S'obren les aceres 50 vegades, perquè tothom té algun...
Sí,
alguna per retribució o altra perquè s'obren les aceres.
Sí.
I llavors la medicina... Però si estan mancant medicines...
Sí.
Vull dir, és que és inverossímil el que està passant. Però mentre tinguem aquesta gent que tenim, doncs com l'obra que fas...
Ja.
Pues, seguirem igual.
Sí.
Ahir va ser el dia del teatre.
Sí.
I segons tinc entès, bueno, i segons he llegit, a Madrid van donar uns premis.
Premis Talia, sí.
Que pràcticament quasi tots van anar a Madrid.
Sí, no n'estic al cas, no ho he llegit, però sí.
I sobretot, vull dir, el que s'està fent allà, o sigui, una miqueta, el premi, vull dir, com es diu el premi d'aquí que donem, que es dona, Premi Cadira o el Premi Butaca?
Ah,
el Premi Butaca, però el Premi Butaca, vull dir, es fa per tot Espanya.
No,
i
no, els Premis Butaca són d'aquí.
Només Catalunya?
Sí.
Ah, bueno, així ja no critico tant a Madrid.
Sí. Els que són estatals són els Premis Max.
Els Max sí, d'acord.
Aquests sí.
Però vull dir, però pensava que el Premi Butaca també no. D'això.
Ah, així
retiro una mica el que...
molt bé.
Consol.
La Consol.
Mira, estava pensant, això que has parlat de tants assajos que fas, tant pel teatre com per les gravacions, què en penses del teatre d'improvisació?
Doncs ho admiro moltíssim, la veritat. O sigui, ho trobo admirable. Jo no m'hi veig i ho trobo que té molt de públic, jo crec que això té força públic i potser això la gent jove la pot enganxar més, perquè, esclar, és sortir, com diem, amb pilotes, no? O sigui, has de tenir una capacitat, has de ser molt ràpid, molt ocorrent. Una de les companyes amb les que estic fent aquesta obra, que es diu Alba Florejacs, que la deveu conèixer, ella és boníssima fent improvisacions, és una passada, jo ho trobo admirable. Sí, sí.
Jo segueixo el fil de la Carme ficant-te més jardins. Jo crec que hi va haver una època en què molts teníem la sensació que aquí a Catalunya es formaven grandíssims actors i actrius i marxaven cap a Madrid. Això ha deixat de passar?
Sí.
No.
En part...
No, l'hauria dit que no, eh?
A veure, no ha deixat de passar perquè hi ha moltíssima feina. Ah,
exacte.
I hi ha moltíssima gent que va allà. Mm. Ara a Madrid doncs estan totes les plataformes aquestes de Netflix, etc, produint sèries. Es fan moltes més coses que no pas aquí. Però sí que és veritat que abans els actors i actrius de Catalunya eren com, oh, és catalana, oh, és català, i ara ja no passa tant. Abans a Madrid es feia un teatre bàsicament més antic, més caspós.
Sí.
Se'n continua fent, però també s'han revolucionat moltíssim i estan fent coses molt potents. I aquí, doncs, bueno, ja no destaquem tant, en general. Però sí que és veritat, com dius tu, Laura, que hi ha molts actors i actrius que...
moltes professions que s'entenen que anar a Madrid, perquè aquí no els considerem. I llavors que teniu que menjar, com tots.
Sí, sí, sí.
Us llavors cap a Madrid.
Sí, sí.
Vinga.
Em parlaves, Aurea, de les plataformes.
Això hi ajuda a la indústria del cinema o la perjudica?
Jo crec que tot el que sigui mobilitzar feina hauria de ser positiu, però, esclar, també ens estem acostumant a veure sèries des del sofà de casa.
Exacte.
Llavors els cinemes estan mig buits, em sembla que estan força buits. No ho sé, crec que és un moment de canvi en el nivell, en el consum de, diguéssim, audiovisuals. El teatre sí que això és que si ha d'anar, no te'l poden venir. Bueno, sí que hi ha gent que fa teatre anant per les cases, però és més complicat.
De moment,
jo soc graciencà. Sí. I resulta de que el diumenge al Cine Texas,
sí,
ara van fer un micromecenatge,
sí,
val, per poguer fer
dues sales de cinema,
i una de teatre.
Sí, molt bé, no, sí,
nou espai cultural.
Sí, sí. Espai cultural, vull dir, trobes que això és un pas endavant?
Sí, molt, perquè a més el Texas era un espai que el barri el demanava moltíssim quan es va tancar
que no sé per què es va demanar en realitat. Ahir, vull dir, es va tancar
per la pandèmia, em sembla que va començar
però
a anar
crec malament. Que es va poder tancar abans,
no ho sé.
Que s'ha tancat diverses vegades, sí.
Sí. I jo crec que està molt bé, a més es volen fer intentar que a les dues sales de cinema hi hagi cinema en català.
Exacte.
O doblat en català. Em sembla super, em sembla molt bé.
Pues
sí, sí. Mira, l'altre dia m'explicaven tot això de la sala Texas em deia a mi mateix, deus assemblar-se una mica allò de l'obrador de la sala Beckett, que tenim grans joies a Barcelona, no? I que poc les coneixem, no?
Sí, sí, sí. La sala Beckett és un espai meravellós. A part, ha estat restaurat d'una manera, per mi, exquisida. Està molt bé i s'hi fan moltíssimes coses, sí, sí.
Consol, tira.
Et dona temps d'anar al teatre?
Ah, mira, avui vaig... avui vaig veure un assaig... Vaja, una prèvia, que en diem, d'una obra que precisament és un monòleg d'un noi jove que es titula Tot el que passarà a partir d'ara.
Vas avui?
I vaig avui.
Jo també.
Ah,
ens veurem allà.
Ens veurem allà.
Amb Nil Cardoner, sí, sí.
Amb Nil Cardoner, sí.
Deu ser brutal.
I tinc moltes ganes de veure-ho. Però sí que és veritat que quan estem assajant no hi podem anar. Quan fem funció, tampoc. I avui, que és dimarts, i ja aquest... Doncs mira, m'hi puc escapar. Sí, sí, m'agrada molt ser espectadora, eh? M'agrada molt actuar, però m'agrada molt també veure teatre, m'encanta, sí.
I ara sí, el moment tan temut pels actors, les actrius que ens visiten. Aurea Márquez, no, que es moure's els
ulls.
Jo
no sabia,
no,
això.
No passa res. Però és allò que et pregunto, cap on anirà el teu personatge a la sèrie, per exemple...
El meu personatge a la sèrie... bé, jo és que ara no estic al cas molt del que s'està emetent, però em sembla que aviat passarà pel jutjat. Vull dir, aviat canviarà el seu estat civil.
Val. Ho deixem aquí, eh?
Ho deixem aquí.
De moment ho deixem aquí. De moment també podreu veure l'Àurea Marquès al Teatre Nacional amb aquest vent de Garbí, que és espectacular, de veritat, a Neu-hi. Propers projectes?
Doncs continuar amb la sèrie i l'any que ve faré un text, una obra del Jordi Casanovas, que encara s'ha d'escriure, l'està escrivint.
Àurea Márquez, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Que vagi
molt bé.
Ha sigut
un plaer. Igualment.
Moltes gràcies i jo espero anar-te a veure.
Allà t'espero.
Jo també.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Ja s'estan repartint. Què us esteu repartint, Carme?
Ella.
Que em passa el paper. Entrades, ep, el Cor Madrigal.
Sí.
Un segle de música coral catalana.
Poca broma, eh?
Escolta'm, quan és això?
Dissabte.
Dissabte.
Aquest dissabte on?
Al conservatori.
Agafa-la, jo no.
Al conservatori.
Que hi aneu totes o no?
No, jo no hi puc anar i els donen també ja les entrades.
Ah, escolta'm.
Que és boníssima.
Sí, el Cor Madrigal, un dels millors de Catalunya.
Que vis quedar-te la meva, que jo no hi puc anar, si vols.
Escolta'm, ja t'ho diré.
No, ja te la pots quedar, perquè no hi aniré. Escolta, estic molt petita aquí, jo.
Van baixant, sí.
Avui estan totes les cadires.
A vegades baixen.
Avui baixen.
Jo et diré una cosa, sense cap ànim de faltar, però amb aquest estudi a vegades m'he arribat a sentir una mica Jordi Pujol davant d'un micròfon. Saps? Sí? He arribat tan a terra...
Però, nen, pues, que... jo em sento avui la pitufa.
Sí, pitufina.
La pitufina.
Ara te la pujaré després.
No cal que em pugi res. Ja estic bé.
Els ànimos.
La moral.
Els ànimos.
No, que estic bé d'ànims.
Us vull preguntar dues coses.
Digues.
Aviam.
La primera. Vosaltres feu servir... És que ho dic perquè abans hem tingut una conversa amb un grup nou, més o menys, porten any i mig, que es diuen Arribar i ploure, i tenen una cançó preciosa. La tenim, José, aquella cançó, o no? La de Paraules d'Antes. Mira, mira, sona així. Relleno, eh? Aquí podíem dir passillo, bombilla... Tot això són paraules d'Antes. Jo abans els hi deia a mi... Exacte. Jo els hi deia abans al grup de música que em recorda molt a com xerra la meva àvia. Vosaltres useu paraules d'aquestes o no?
No.
Jo procuro... No? Algunes se m'escapa, eh?
Algunes sí, eh? Algunes jo passillo la dic, eh?
Sí. A vegades...
I passadís. Sí. Passadís, clar.
Sí?
Jo és que... Home, algunes s'escapa, eh?
Jo és que vaig treballar amb el casal de gent gran i una de les coses que vaig tindre que fer, com que era per la Generalitat, vull dir treure'm el títol de català. Sí. I ja procuro no dir-les.
Per tant, correcció absoluta, eh?
No, que més d'una vegada em faig...
Jo més d'una vegada faig servir l'Optimot i per traduir. Sí, és un programa dels serveis catalans que t'ajuda. Dius, això com es diu en català? Que no em surt. I ho poses i te dura la traducció.
Ah, d'acord, correcte.
I la segona pregunta que us volia fer. Vosaltres aneu a museus? Us agrada anar a museus?
Sí, no hi anem tot el que volem o podem.
Aquí estava la trampa, perquè ara em direu sí. Carme, quina és l'última vegada que has anat al museu?
L'última vegada que he anat al museu va ser farà 15 dies que vaig anar al museu que hi ha de la Caixa, allà...
Caixa Fòrum.
Consol.
També, el de les mòmies,
també,
eh? No? El d'Egipte.
De les mòmies d'Egipte.
Sí. Ah, sí que era molt xula aquella.
Però ja l'havien fet, aquest de les mòmies.
Ja
l'havia vist,
sí.
Laura.
Fa temps.
Sí.
Pues jo, desgraciadament, fa molt temps que no hi vaig. Per circumstàncies familiars no he pogut anar-hi. Però ara, com estic al càrrec del casal, estem buscant totes les coses així interessantes i culturals.
Doncs us ho deia tot plegat perquè avui ens hem interessat per una proposta que val molt la pena. Els museus t'esperen un cicle de visites i activitats adreçades a persones grans per gaudir de museus a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Tot plegat, iniciativa del Taula de Treballs de Museus i Accessibilitat en col·laboració amb el Departament de Promoció de Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Però per explicar-nos-ho amb més detall ja podem saludar a l'altra banda del telèfon a Joan Ramon Riera. Ell és regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Regidor Joan Ramon Riera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els museus t'esperen. Senyor regidor, en què consisteix?
Doncs mira, això és una iniciativa que va sorgir en ple Covid. En ple Covid, quan estàvem tots tancats a casa, ens vam inventar un programa que es deia Els museus et visiten, no? On podies fer visites virtuals des dels casals, de manera online. I ara ho hem reinventat i li hem donat la volta, i en comptes de Els museus et visiten online, doncs Els museus t'esperen. De manera que convidem a totes les persones que participen dels casals de gent gran, del Servei Vincles de l'Ajuntament de Barcelona, doncs a visitar algun dels 33 museus que s'han apuntat a la iniciativa.
I aquí que tenim a la Carme, la Laura i la Consol celebrant-ho d'allò més. Per què és important, regidor, un projecte com aquest?
Home, mira, jo crec que la condició de ser gran és una condició que s'ha de viure en plenitud. De manera que el fet de tenir un ple accés a la cultura, això és fonamental, i això ho hem de garantir en totes les etapes vitals. Des dels més petits, passant pels mitjans, fins als més grans. I en la mesura que hi puguem posar un gra de sorra, que puguem facilitar l'accés als museus, i vaja, jo crec que això és una passa endavant, per generar benestar físic, per generar benestar emocional, per generar socialització i fer coses junts, tots plegats, i especialment per garantir l'accés a la cultura.
Ara em deia, regidor, que el projecte neix durant el Covid, en aquell procés de virtualització dels museus, si m'ho deixa dir així. Ara aquest projecte dels museus t'esperen, porta gairebé un mes en actiu. Quina sensació hi ha? Funciona? Hi ha gent que ja va visitar els museus?
Home, pues la veritat és que hi ha molt bones vibracions. Vull dir, en total, nosaltres esperem pues, que gairebé un miler de persones grans s'acostin als museus a través d'aquest programa. I ja han començat a venir-hi. I pensa que aquí hi ha museus de tota mena i per tots els gustos. Des del Museu del Disseny des de lo més fashion al Museu Nacional d'Art de Catalunya, saps? Vull dir que hi tens de tot.
De fet, déu-n'hi-do, perquè són un total de 33 museus amb una proposta de 53 activitats, tant presencials com virtuals. Per tant, entenc que és important seguir oferint aquesta oferta digital als més grans, no?
Sí, o sigui, seguim oferint l'oferta digital, tot i que, a veure, som conscients de la bretxa digital que existeix.
Això li anava a preguntar.
Vull dir, i jo crec que a poc hem d'anar fent, a poc anem fent tallers de capacitació digital, a poc pues, anem avançant amb aquesta matèria per acostar una mica més la tecnologia a les persones grans, però sí que jo trenco una llança a favor, deixa'm-ho dir, a favor del sentit del tacte, en favor de la mirada analògica, si vols dir-ho així, en favor del tocar-se, del sentir-se, de sentir-se a prop els uns als altres. I crec que això és un valor que no te'l dona la tecnologia.
Consol, crec que volies preguntar-li alguna cosa al regidor.
Sí, bueno, felicitats per la idea, ho trobo genial.
Moltes gràcies.
I per participar en aquesta campanya, què s'ha de fer? S'han d'inscriure o anar a les taquilles...
Molt senzill, a través dels casals i els espais de gent gran de la ciutat de Barcelona, que en tenim 50 i tants, gairebé 60, i és un... O sigui, si tu ja ets sòcia o participes d'alguna activitat d'un casal de gent gran, només cal acostar-se a un casal de gent gran i preguntar per aquesta activitat i apuntar-s'hi.
Tot plegat, regidor, en tenen temps de fer-ho fins al proper 29 de novembre, si no m'equivoco, eh?
Sí, això volem que sigui un programa una mica de llarga durada. Vull dir, comencem ara i acabarem a la tardor. Vull dir que això estarà, diguem, com qui diu, al llarg de tot el curs, pràcticament.
Laura.
Hola, bona tarda, senyor Joan. Miri, nosaltres portem un casal de gent gran, però jo no tenia cap noció d'això. Aleshores, com ho podem fer per contactar amb tot això? Perquè ens sembla una cosa interessantíssima, que ho estem buscant per les redes i no trobem coses així. Aleshores, quina és la forma de posar-nos en contacte el casal amb vostès?
No, doncs, escolta, dels casals municipals, cap problema. Si no us ha arribat, us arribarà en brevíssim.
Bueno, és que nosaltres, si venim, vindrem. Quantes persones podem vindre de cop?
Quantes persones poden vindre de cop?
Sí.
Espera, mira, t'ho dic aquí, perquè crec que per aquí tinc el paper, eh?
Perquè en som molts i tenim moltes ganes de totes aquestes coses.
Normalment fem grups de 15.
Ui!
Això deu ser l'habitual en els museus, però llavors...
Molt.
Exacte. Però llavors fan grups de 15, un rere l'altre, i ja està.
Exacte.
Això ho solen fer molt.
És que nosaltres de ser serem de 90 a 100, eh? Per vindre.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno, tenim que parlar molt, eh, senyor Joan, d'això.
Encara seran més de 1.000, senyor regidor. Encara seran més de 1.000.
Bueno, tant de bo. Sí, aquest és el tipus de problemes que a mi m'agrada tenir.
Ara.
O sigui, quan una iniciativa té molt d'èxit i tenim overbooking, o sigui, prefereixo tenir overbooking a que no hi vagi ningú. Saps què vull dir? O sigui, hi ha problemes que des de l'Ajuntament ens agrada tenir. Ja està bé que això passi.
Carme, la darrera pregunta, va.
La darrera pregunta. Miri, jo sóc una persona que tinc 80 anys, tinc una certa discapacitat amb una cama. Són accessibles?
Sí.
Això és el que m'interessa.
De fet,
gràcies.
Això ho vam fer precisament amb la taula d'accessibilitat dels museus. I, o sigui, nosaltres tenim clar que l'accessibilitat no és només per les persones amb discapacitat. L'accessibilitat és per tothom. També per les mares i pares que van amb un cotxet amb un bebè. Vull dir que això, l'accessibilitat és un valor de la ciutat que tots, tard o d'hora, en farem ús, ben segur.
Senyor Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos aquesta iniciativa, que esperem tots que sigui un gran èxit, no només com a societat, sinó per la ciutat, la gran ciutat que som. Gràcies, senyor regidor, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bona tarda. Bona tarda.
Dos minuts que passen de 5:45 de la tarda. Ja ho veieu, avui una tarda una mica, com deia aquell, loca, perquè passen coses.
És que hi ha una notícia molt important.
Sí, sí, ho estem anunciant. Exacte, ho estem anunciant tota la tarda, i és que Clara Ponsatí ha tornat a Catalunya i ara mateix estava fent aquesta roda de premsa des del Col·legi de Periodistes de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què ens expliques des d'allà?
Doncs mira, com comentàveu, Ponsatí ha tornat a Catalunya 5 anys i mig després que marxés a Bèlgica. El seu retorn ha explicat que està motivat perquè ja no s'enfronta a penes de presó després que amb la reforma del Codi Penal només sigui acusada per desobediència i no per el delicte de sedició, a diferència de Carles Puigdemont i Toni Comín.
Té clar que la intensitat de la persecució personalitzada, en el meu cas, ha disminuït. Però, en canvi, la intensitat de la persecució personalitzada contra el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig és tan intensa com el primer dia. Jo, en part, torno aquí per visibilitzar més intensament el seu combat, també.
En cas que sigui citada a declarar per part del jutge Llarena, Ponsatí apunta que no es presentarà als jutjats perquè no en reconeix l'autoritat. Tot això, és conscient que hi ha risc que pugui ser detinguda. El pas de tornar a Catalunya el va decidir just després de conèixer que Llarena ja no l'acusava de sedició i que només va compartir la decisió amb el seu cercle més proper. Ponsatí no serà demà a les portes del TSJ fent costat a la consellera Meritxell Serret, que és jutjada per l'1 d'octubre, i assegura que s'ha escollit avui per venir a Catalunya és senzillament perquè el dia hi anava bé. El seu pla de futur, que ha retornat, és mantenir la seva feina d'eurodiputada.
Doncs Judit Caselles, moltíssimes gràcies per aquestes informacions. Suposo, ha arribat el torn de preguntes a Clara Ponsatí? Ha deixat fer-se preguntes?
Sí, s'ha deixat i ho ha explicat tot amb molta naturalitat i amb molta sinceritat, perquè, per exemple, ha reconegut doncs amb total normalitat que estava aquí bàsicament perquè s'havia reformat el Codi Penal. També ha explicat que ara tenia previst anar a passejar per el Born, que en tenia moltíssimes ganes. També ens ha contestat que demà no seria en aquest judici de Meritxell Serret. Tot això a preguntes dels periodistes, i se l'ha vist notablement emocionada.
Suposo, Judit, que se li ha preguntat, ens ho deia una mica al tall, però suposo que també se li haurà preguntat pel retorn dels altres exiliats, sobretot per Carles Puigdemont i Toni Comín. No sé si hi ha dit alguna cosa més al respecte.
Ella ha dit que cadascú té la seva causa oberta i que, en tot cas, ella s'hi ha retornat. És per això, perquè sí que Llarena li ha rebaixat la petició de penes, però que és conscient que els seus companys no, i que, en tot cas, ells seran els que decidiran quins seran els futurs passos a seguir. Sí que deixa'm comentar-te, Joan, que també el que ha comentat és que si torna aquí a Catalunya també és per denunciar la vulneració de drets que ha viscut, i que creu que això també anirà bé per les persones que encara no han pogut retornar a Catalunya 5 anys i mig després de l'1 d'octubre.
Judit Caselles, com sempre, des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per donar-nos totes aquestes informacions que tindrem als butlletins horaris d'aquesta casa. Molt bona feina, com sempre, Judit, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Nosaltres, que seguim amb la caravana, Laura Rabanal, que quasi...
No es veu, quasi.
Tens gana, Laura? No. Perquè quasi es menja el terra.
No, però això no va dir-te, però quasi m'arriba el cul a terra.
Però com t'ha baixat tant, això?
Pues deu ser per peus lleuger que tinc.
Agafa una cosa, Laura. Té, agafa la meva.
No.
Sí, que jo en tinc una altra aquí.
Que no, rei.
Ara estem fent una cosa hiperradiofònica.
Que no.
Que és que la gent no sap què està passant.
Sí? No, sí, rei, moltes gràcies.
Val.
Me sento com una nena a l'escola.
És que em fas molta gràcia.
Oh, és que intentes fer-la.
Que se li ha baixat la cadira.
Ale.
Ui, com estem per ser dimarts. Preguntava tema museus, preguntava tema cultura, parlàvem del llenguatge. Temes culturals, què farem aquesta setmana?
Mira, jo m'acaben de donar unes entrades per anar...
Tu, al Cor Madrigal.
Al Cor Madrigal, Bueno, i penso anar-hi. Si no passa res, i sí, penso anar-hi. Sí.
On és això, per cert?
Conservatori de música.
Sí, allà a Bruc.
A més, és relativament a prop de casa meva.
Veus? Que bé. Consol, farem alguna cosa de consum... Moment,
sí, de cultura, sí. De sí
cultural?
Sí. Jo no puc viure sense...
Ara.
No puc viure.
Ets dels meus.
No puc.
O jo dels teus, vaja.
Sí. Bueno, doncs, de moment, el dijous, hi ha un concert d'una coral preciosa a l'Església de Belém. Que tothom qui vulgui anar,
maca,
doncs, és gratuït, és preciosa, i és un cor molt, molt, molt bonic. Jo sempre que puc.
A quina hora, carinyo?
A les 9 de la nit.
Ai, no, tinc teatre.
Veus?
És que, clar...
Això el dijous.
Que tu sempre estàs amb el teatre, la més cultura...
Vaig al Poliorama, estaré al costat.
M'has dit que tenies teatre a part del cor madrigal. Què vas a veure?
No, dijous vaig a veure L'alegria que passa.
L'alegria que passa?
Dijous.
M'han dit que és espectacular.
Ja ho sé.
Jo no he vist encara i tinc unes ganes de veure Àngels Gunyalons.
Jo ja tinc l'entrada pel dijous.
Veus que bé? Ah, veus que bé?
Una s'ha espavilat abans.
Això va així. Això va així. Qui no corre, vola. Laura Rabanal, què farem?
És la que té menys cultura. Jo no faré res.
No, no ho diguis.
Escolta, es pot gastar cultura des de casa.
Jo el que faré és buscar cultura per tots els meus companys del casal. I tinc molta feina per buscar moltes coses, que vull fer moltes coses. I fem. Perquè, escolta, tu saps el que la gent gran vol sortir i vol tindre la cultura?
I ho agraeix.
És fantàstic. I no hi ha cosa més maca que veure la cara i el somriure de la gent gran que està agraïda. I això és el que a mi m'omple.
Tu, veus, mira, ara em deies... No, jo sóc la menys cultural perquè no faré res. I m'acaben de dir que vas liar 90 persones del casal
sí,
per anar a veure el Joan Pere.
Sí, senyor.
98.
98.
Ja! Yeah.
Tu
jo
saps
sola.
El que és mobilitzar
jo sola.
Gairebé 100 persones per anar al teatre?
Sí, senyor.
Sí.
Sí, senyor.
D'on treus la força, tu?
De sota els peus.
Que els tens estressats.
Per això.
Ho podem explicar, això, no?
Sí.
Que tens diran... els peus estressats.
No, els turmells, no els
peus. Els turmells?
Els turmells estressats. No ho sabia, noi? Doncs pues sí, la Laura Rabanal té els turmells estressats.
Però com s'estressa un turmell?
És... Aviam,
què li has fet, el turmell?
És la cinquena vegada, i anat enguixada i tot, per això. Això és el que m'han dit. I ara pues, els torno a tindre estressats, perquè he passat una temporada d'estrès i en comptes d'estar deprimida se'm deprimeixen els turmells. Què vols que et digui?
Però no m'estranya que els turmells passin estrès després de moure 100 persones al teatre.
Oh, escolta...
Lo raro és que no acabis amb estrès tot el cos, només els turmells.
I fem excursions de 90 i 100 persones, dos autocars.
Déu-n'hi-do.
I ens ho passem pipa.
No en dubto gens.
El casal de Sants, senyors, el casal de Sants.
No, que no fa la Laura, no ho fa ningú. No.
Bueno, veus? Sí que ho fem, sí. Som un grup de gent, eh? O del teatre no, que ho vaig fer sola.
Per cert, ja que us agrada el teatre, demà a les 4 de la tarda, vull que escolteu La Caravana, eh?
Ah, vale.
Ens visita Mercè Martínez, que ens presentarà el musical 3 Desitjos al Teatre Maldà, que és una obra que ha anat a veure l'Andreu González, per cert, i ha plorat com una toia, em diu.
No em digui.
Sí. No, perquè és trista, eh?
Ah, no, doncs així jo no hi aniré.
No, home, sí. No. Que és... Hi ha una mica d'humor, m'ha dit, també, a dins de l'obra. El personatge de Mercè Martínez no podia ser d'altra manera, que sempre hi troba aquest toc d'humor. Trobo que s'està posant molt de moda el teatre petitó, eh? Teatre Maldà...
Sí, té molt d'encant,
Sí, l'Acadèmia, que el tenim aquí al costat.
Sí. Teatre Neu.
La Beckett, sí. El Teatre Neu, tots aquests...
El Beckett és molt maco.
El Beckett és preciós. Jo estic enamorat. Jo sempre dic que és la joia de la corona, el Beckett.
És molt maco.
És la joia de la corona de Barcelona i tantíssima gent que no la coneix.
És que està molt lluny, ara.
Molta, eh?
Ara està...
Sí, ja està al Poble Sec.
Sí, abans està a Gràcia.
Poble Nou, perdó. Poble Sec, és el Poble Nou. Sí, això ho tenim així.
Sí.
Carme, Consol, Laura, què? Deixem així.
Apumpa la Palma.
Apumpa la Palma, ja.
El diumenge?
Oi, us en recordeu de les nostres palmes?
Clar.
Espera.
Que ve la Mona.
Jo volia palmó.
Clar, aviam una cosa.
Aviam, centrem-nos. Joan.
Centrem-nos.
Paren màquines, com ha dit ell.
Paren màquines,
la setmana que ve no hi ha programa.
Bueno, no venim nosaltres, no?
No. Perquè no hi ha programa.
No hi ha programa.
La setmana que ve estem de festa.
Molt bé.
Ben fet.
Podreu escoltar, això sí, els millors moments de la caravana durant tota la setmana. Això sí que no. Això no hi faltaran.
Ho farem.
La setmana següent tampoc... sí que hi sereu.
Ah, vale.
Sí,
ah,
val. Però vull que m'expliqueu quines mones heu regalat.
Ah.
Però sou padrines o no?
Bueno, ja som grans.
Sí, però som...
No, però jo... ho fem igual.
No feu mona?
Sí que ho fem.
Sí, eh?
Sí.
Sí, 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 crec sí, que sempre fa alegria.
Jo no.
Carme, tu no.
Jo soc padrina,
sí?
Però mai he volgut mona. Sempre no. Volia que li fes un regal.
Ah, mi... Oi.
Mira, si fill, mira.
Ja, no, ja per tot, escolta, sí. Ja està.
Què vols fer?
Jo sempre les he fet, les mones. Sí? Sí, però ara ja per mona de Pasqua ja està la Laura Rabanal, perquè ja no em faig de mones.
No, jo més que res, perquè si no em fèieu cap i us feia il·lusió fer-ne alguna, la podeu portar aquí, també.
Això és una altra cosa, d'acord?
I jo que m'apunto un bombardeo.
Amb molts ous.
De xocolata.
Ah, veus, això sí?
Jo, mira, et diré una frase per acabar el programa d'avui.
Ai, senyor Déu meu.
Allà on hi hagi ous, jo aquí vaig.
Vinga.